relacionat, pràcticament un 40% de disminució d'estrès, i té una sèrie de resultats molt positius en diferents àmbits, fins i tot en la millora de la productivitat i els beneficis de les empreses, que van augmentar de mitjana un 1,5%, no? I la bona mostra de que això ha funcionat és que el 90% de les empreses que van participar en aquest pilot han continuat implementant la jornada laboral de 4 dies o de 32 hores setmanals, no? Per tant, els resultats en general són positius, la evidència acadèmica més en experiències, diguem, de reducció del temps de treball sempre és d'una millora, sobretot en termes de salut, però també en termes mediambientals, no? Ara que estem parlant tant de l'emergència climàtica, també de vides més sostenibles, etc. I també en termes de productivitat, és a dir, des del punt de vista de l'empresa, al final estàs reduint baixes laborals, estàs atraent talent, etc. No? Per tant, hi ha tota una sèrie de beneficis que poden tancar el cercle i que jo crec que van constatant-se, no?, en els experiments, i ara, de fet, també prompte tindrem dades també de l'experiència aquesta pilot a València, que jo crec que donarà també
alguns
interessants, en l'àmbit de la salut, de la mobilitat.
Clar. Volia preguntar-te precisament per això, no? Esta prova, avui seria l'últim dilluns que tenim festiu en cadena, 4 setmanes de 4 dies laborables. Se'n poden extraure realment conclusions d'això?
A veure, jo crec que se'n poden extraure intuïcions, no? Perquè se n'ha parlat molt, també, no? I molta gent no ha qüestionat. Evidentment, és una experiència particular, donada per uns condicionants molt concrets, com són el tema dels festius, no? I de que hagi caigut així aquest any a València i s'hagi pogut fer d'aquesta forma. I jo crec que, evidentment, les conclusions que se puguen extrapolar són, evidentment, limitades al cas particular, no? Però crec que sí que són intuïcions que ens poden permetre, diguem, corroborar allò que teòricament ja pensem que passa, no? És a dir, que al final, per exemple, si la gent té més temps, pot ser, es desplaça més caminant, o fins i tot visita més museus, coses així que ja ho intuïm, no? Però podem posar-li dades, i també l'impacte, per exemple, sobre la contaminació ambiental, etc. I és un experiment, sobretot, que no es pot donar a altra escala, perquè la part positiva de fer-ho a escala de ciutat és que tens tot l'Ajuntament de València, tota una xarxa de sensors intel·ligents del transport públic, contaminació, vehicles, etc., que permet tindre com dades, diguem, quantitatives, objectives, no? I per tant, jo crec que això és una cosa que a gran escala és molt més difícil de fer, no? Sí. Per tant, jo crec que tindrem intuïcions que el que faran és alimentar el debat que ja estem mantenint. Jo en aquest sentit, doncs, crec que és positiu que hi hagi aquest tipus d'iniciatives.
Doncs agraïm, Joan Sánchez, que este dia del treball, del treballador i treballadora, hagués dedicat estos minutets a nosaltres, a l'OIPORE Comunitat Valenciana, per parlar-nos d'esta possibilitat que ja va cobrant més forma en el futur. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, y algo que también nos parecía una quimera antes de marzo de 2020 era el teletrabajo. También parecía que era algo utópico y la pandemia nos obligó a muchos y a muchas a practicarlo, a ponerlo en marcha. Pero ¿qué queda ahora de esa experiencia obligada que adoptamos por la pandemia? Bueno, pues lo vamos a preguntar a Adrià Todolí, que es profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat de València y autor, entre otros estudios, del informe sobre condiciones laborales en el teletrabajo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar y por saber de qué hablamos exactamente, ¿el teletrabajo es lo que hicimos en la pandemia o eso era una especie de ensayo?
Bueno, obviamente lo que ocurrió durante la pandemia era teletrabajo, pero a la vez no lo era, porque las condiciones para nada eran las que deberían haber sido durante el trabajo. Es decir, la mayoría de gente no tenía el ordenador que correspondía, no tenía un buen internet, no tenía unos buenos elementos tecnológicos, a lo mejor no tenía una impresora, una buena silla, y además es que además en ese momento, pues muchas veces pues los colegios estaban cerrados, por tanto ya no era un teletrabajo, sino que además era estar con los hijos e hijas en casa, etcétera, ¿no? Entonces es muy distinto lo que es el teletrabajo.
Sí, porque muchos lo sufrimos, esas condiciones que estás comentando, pero yo no sé qué queda ahora realmente después de esa experiencia forzada. No sé si en el informe habéis extraído datos de cuántos trabajadores y trabajadoras valencianas teletrabajan actualmente, y no hace falta además que sea la totalidad del horario laboral, ¿no? Que evidentemente puede compaginarse.
Sí, efectivamente, una de las cosas que hemos visto en este informe es que el teletrabajo ha aumentado. Es decir, el que había antes de la pandemia, obviamente durante la pandemia, repitiendo esta idea de que no era trabajo, además ni siquiera era voluntario, era completamente forzado, se ha disminuido, como no podía ser de otra manera, pero sí estamos en niveles de teletrabajo mayores que antes de la pandemia. Es decir, yo creo que gran parte de las empresas lo probaron y se dieron cuenta simplemente que existía esa posibilidad y que entonces muchos trabajadores y trabajadoras lo han visto como también una buena opción, y entonces ahora se está regularizando. Todavía no sabremos